El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Alba està d'aniversari. Aquest any es commemora el desè naixement de l'organisme que es dedica a produir llum de sincrotró i que a través de diferents tècniques permet analitzar la matèria i les seves propietats. Una matèria que pot ser des d'una cèl·lula a un material concret per estudiar-ne les propietats. Una recerca multidisciplinar que ha permès investigar en àmbits com la medicina, la paleontologia o fins i tot les energies renovables. Ens endinsem en aquest projecte i ho fem conversant amb el Salvador Ferrer, que és adjunt a la direcció i antic responsable de la part d'experiments de l'Alba. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
El Sincrotró Alba celebra el seu desè aniversari. Quan hi ha aniversaris, no, tots plegats, les persones també ens plantegem com arribem, no, aquest aniversari. Com diries que arriba l'Alba, aquest desè aniversari?
L'Alba arriba sent un sincrotró, jo diria, de primera fila a nivell mundial, cosa que fa 10 anys no teníem tan clar. Uh-huh. I ara sí que podem dir que ja estem, diguem, a la mateixa altura que molts dels nostres col·legues de tot el món.
I això com s'ha aconseguit? Perquè entenc que no ha estat tasca fàcil. I aquest matí, quan feia l'editorial del programa, em plantejava si aconseguir ser aquesta referència s'aconsegueix amb diners o s'aconsegueix sabent on anar.
Hi ha hagut un... Sí, és una bona pregunta, eh? Jo de vegades m'ho pregunto també, com s'ha aconseguit, perquè quan vam començar, que vam començar realment a 2004, eh? Començar a fer els plans dels projectes i tot això, hi havia molt poca gent i molt poca experiència, realment. I amb aquests anys es va anar construint l'experiència perquè hi havia gent molt motivada i gent amb molta empenta i molt jove i tal, i ara mateix ja tenim un nivell de coneixement i de know-how, diguem, de coneixement acumulat molt gros. I això, bàsicament, sí, hi ha, evidentment, els diners, però sobretot és les ganes de fer-ho, eh? I una direcció coherent, clar, hi ha d'haver una direcció coherent el més possible, no?
Clar, perquè també coinciden uns anys complicats a nivell econòmic a casa nostra, no? La crisi, la sortida de la crisi, les administracions amb l'aixeta molt tancada i amb molta dificultat per donar diners també a institucions, no? Com s'ha pogut combinar tot això?
Sí, però deixa'm que afegeixi alguna cosa més.
I tant.
Que quan nosaltres vam començar, tots els països aquí de l'entorn nostre, així desenvolupats, com França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, etc., ja tenien sincrotrons, ja estaven fent el segon. Llavors nosaltres començàvem des de zero, perquè no s'havia fet mai cap, i això, clar, ens dava un desavantatge inicial que ens feia molta por, no? Perquè deies, bueno, els altres ja han passat la primera etapa, ja fa 15 o 20 anys que estan amb això, i nosaltres comencem ara. I el que jo vaig trobar realment admirable és que hem aconseguit estar al seu nivell sense haver fet una primera etapa, o sigui, està molt bé. I el de la crisi, sí, clar, el de la crisi ens ha afectat en el ritme del creixement, això sí que és cert, o sigui, nosaltres haguéssim pogut anar molt més de pressa i podríem anar molt més de pressa, eh? Diguem, estem fent noves línies de llum, però amb la dificultat, diguem, subjectes en el nivell de finançació que tenim, que ve molt de part d'Europa i tal, però que no és un ritme com el que poden tenir altres puestos, com per exemple Anglaterra, que ha construït pues, 15 o 16 línies de llum en molts pocs anys, perquè tenien moltíssima quantitat de diner. No? Nosaltres això no ho podem fer, anem més a poc.
Clar, com es mesura realment estar a la primera línia mundial? Es mesura amb el perfil d'investigadors que venen, amb el perfil de projectes que en surten?
Sí, sí, ja ho has dit tu. Mira, una cosa de primera línia mundial és que venguin bons investigadors de primera línia mundial a treballar a casa teva. Això és el primer símptom. Si ve gent de primera fila, és per alguna cosa. Això és la primera cosa.
Sí, això vol dir que això ho tenim, eh?
Això ho tenim, sí. Nosaltres tenim... Mira, ara mateix aquesta setmana tenien que venir xinesos i no venen per allò del coronavirus aquest. Però ve gent de tot arreu, ve gent del Japó, de Xina, d'Austràlia també venen, o sigui, gent bona i coneguda i per suposat europeus, eh? Això és el símptoma més obvi, diguem, quan ve gent que són els millors del seu camp, vol dir que tenen alguna cosa que els interessa aquí, que nosaltres tenim, no? I això es reflexa en publicacions bones, és clar. O sigui, si mires les publicacions que es fan, hi ha publicacions de molta qualitat. Som un sincrotró petit, per això, eh? Comparat amb altres, només tenim 8 línies de llum funcionant, i altres en tenen pues, 24, 30 o inclús 40, el sincrotró europeu. O sigui, és a dir, amb escala són petits, però són bons. Són bons com els bons, vaja.
I això vol dir que hi ha llista d'espera per venir al sincrotró?
Sí, sí, sempre. Això és normal, eh? Normalment hi ha un factor 2 de més de gent que vol venir que gent que pot venir, que s'accepta, perquè hi ha sobresubscripció de temps de feix. Això és normal.
És a dir, hi ha gent que realment acaba no podent venir?
Sí, sí. Molta gent escriu un projecte, això es fa dues vegades l'any, s'escriu un projecte per demanar temps de feix, per utilitzar una de les línies de llum. Llavors hi ha un comitè internacional que avalua la qualitat dels projectes i normalment el 50% passen i el 50% no passen perquè no hi ha possibilitats, no hi ha temps, no tinc temps disponible, està tot ple. Ja.
És a dir, els investigadors reserven un temps concret per fer servir el sincrotró.
Sí, sí, o sigui, la manera que s'organitza és, hi ha un temps que es diu temps per als usuaris externs, que són 1.000 i pico d'hores l'any, anem a dir 1.500 o 1.700, una cosa així, que està dedicada a usuaris externs. Llavors, tot aquest temps està reservat per usuaris externs. Ara, el qui ve o qui no ve depèn dels projectes que presentin els usuaris externs. Saps? Tu demanes, tu dius, per exemple, jo vull fer un estudi del romànic d'això que han fet, no? Del romànic per mirar uns pigments i patatim i patatam. Doncs llavors hi ha un comitè que diu, bueno, si l'estudi és relevant i s'ha de fer verdaderament amb radiació sincrotró, et donem temps de feix aquí. Si es pot fer en un laboratori convencional, ho fas a casa teva. Aquest tipus de coses.
Actualment, quants investigadors hi ha treballant al sincrotró?
Bueno, l'estaf és d'uns 200. I d'investigadors n'hi haurà d'haver 70, 60, una cosa així. Comptant tot plegat, eh? O sigui, investigadors, postdoctorals, estudiants, becaris i així.
I llavors, amb els que venen de fora, doblarien aquesta xifra d'investigadors o no?
Sí, venen molts de fora. Venen uns 2.000 persones a l'any de fora. Ostres. El que passa és que s'estan molts pocs dies. O sigui, típicament, un experiment ve un grup de 2 o 3 persones, a vegades 4, i s'estan, depèn, entre una setmana, quan s'estan molt, a un dia, quan s'estan poc. Depèn del que han de fer. Però típicament, doncs, llavors aquesta gent s'està una setmana i se'n van. I llavors a la setmana següent apareix un altre grup i fan un altre experiment i així successivament. Llavors tota aquesta gent que ve de fora treballa en col·laboració amb els de la gent de la casa, que són els que coneixen els instruments i els ajuden per fer les mesures i els experiments i així.
Perquè ara ve la pregunta del milió. Exactament què es fa al sincrotró? És a dir, com funciona el sincrotró? A veure si ho aconseguim entendre. Sí, jo ahir vaig llegir, vaig veure molts vídeos i a veure.
És molt senzill, eh? Hi ha un prejudici de perquè la paraula és complicada, que la cosa és complicada, però no té res de complicat. El sincrotró és una fàbrica de raigics. Ja està. Es fan raigics. La diferència amb els raigics que fem al sincrotró amb els dels metges, que vas a l'hospital, és que els raigics del sincrotró són com feixos, com si fos un feix de làser, saps? Són feixos molt finets, més fins que un làser, i molt intensos, molt brillants. En canvi, en els hospitals, si ho fixes, els feixos de... Bueno, no es veuen, oi, els raigics, però t'il·luminen tot el cos, coses molt grosses. És com si diguessis, que et diria jo, com si diguessis una dutxa o un xurret molt, molt, molt fi i molt dirigit, saps? Llavors, esclar, per què serveixen els feixos tan finets i tan així? Doncs per mirar coses petites. És lògic, no? Si tens una llum molt concentrada i molt petita, doncs, per exemple, pots mirar cristalls de proteïnes que fan mil·lèsimes de mil·límetre. I es pot mirar.
I el que fas és una espècie de radiografia?
Sí, entre altres coses. Fem moltes coses. Una de les que fem són radiografies. Sí. Radiografies de cèl·lules, per això. És que una cèl·lula té, anem a dir, 10 mil·lèsimes de mil·límetre de diàmetre, més o menys, 10 micrometres, eh? Més o menys, eh? Doncs nosaltres fem radiografies d'aquestes cèl·lules i fem tomografies. Saps el que fan els hospitals dels TACs? Que fan girar i fan reconstrucció d'imatges tridimensionals dels pacients. Doncs fem exactament el mateix amb cèl·lules, però, clar, amb resolució molt més alta, eh? En els TACs dels hospitals la resolució és de, anem a dir, un mil·límetre, per dir alguna cosa, més o menys. Nosaltres és molt més, són ja nanometres, són 20 nanometres, o sigui, 1.000 milionèsimes de metre.
Clar, i el que es pot fer en el sincrotró és tan variat com jo deia a l'entrada de la medicina, la paleontologia o fins i tot les energies renovables, no?
Sí, sí.
Es pot fer de tot, el sincrotró?
Home, de tot no. De tot el que es pugui fer fent servir raigics i llum
ultraviolada. Però vull dir, es pot analitzar qualsevol àmbit de coneixement, pràcticament, no?
Digue'n un, a veure.
No, clar, li dic perquè, llegint una mica la informació que ens arribava, ens parlàvem fins i tot de l'art romànic, no? Abordant l'art romànic,
sí, clar,
que sembla una qüestió com molt llunyana del sincrotró, per exemple.
No, però tu tens mètode. Mira, hi ha, per exemple, es pot fer anàlisis químic. per mirar, per exemple, això, diferències de pigments d'art romànic, d'uns que són de color blau i uns que són de color marró. Es pot fer anàlisis químic per qüestions de, per exemple, catalitzadors per reaccions químiques de tota mena, dels tubos d'escape dels cotxes o altres, no? O sigui, això és química. O es pot fer anàlisis químic del que es diuen els electrodes de bateries. En una bateria hi ha el que es diu el càtode i l'ànode, que són els dos electrodes per on te passa la corrent. Doncs el càtode, que és el que és l'element fonamental de la bateria, doncs es fan malbé les bateries, ja saps que tenen el problema...
Sí, que tenen una caducitat.
Una caducitat i que es van fent velles i que tenen una capacitat de càrrega limitada, que hauria de ser més grossa, perquè si no el cotxe no fa 1.000 quilòmetres, sinó que en fa 300 o 200, etcètera, no? Llavors, tot això depèn de l'estructura, entre altres coses, sobretot de l'estructura del càtode. I això s'estudia amb radiació sincrotró perquè hi ha eines per veure com es degrada la bateria, quina mena d'estructura té el càtode, quan s'afegeixen additius, quan es treuen, etc. De tota mena. Després s'estudia, què diré jo, coses de magnetisme, saps? I d'electrònica, també dispositius electrònics, coses de el que es diu nanociència i nanotecnologia, i així és. O sigui, bàsicament tenim ciències de la vida, que són medicina i similars, medicina, estructures de macromolècules, de proteïnes i de coses així. Després tenim química, ciència, des de catalitzadors, polímers, plàstics, tota mena de coses que vulguis imaginar es poden estudiar allà. I després tenim ja el que se'n diuen estructura electrònica i coses més aviat de lligades amb els ordenadors, el magnetisme, l'electrònica i coses així. Saps? Això és més o menys el que fem.
I el gruix de les investigacions que surten del sincrotró provenen d'aquests investigadors que venen de fora o els investigadors que, de l'estaf, que em deia abans vostè, també fan investigació
sí,
des
també,
del propi sincrotró?
També. Sí, el gruix ve de fora, perquè són més i venen molts, però l'estaf també fa. I l'estaf a vegades fa investigació completament independent o fa investigació en col·laboració amb col·legues de fora. Per exemple, aquí a Barcelona, el sincrotró està molt a la vora del campus de la UAB, on hi ha diversos instituts de recerca, doncs hi ha molta gent que fa la seva recerca pròpia en col·laboració amb gent del campus, no? Perquè és natural, no?
Clar, de fet, aquesta és una qüestió també que li volia preguntar, si hi ha col·laboració amb el territori, si hi ha...
Moltíssima. Per Catalunya ha sigut una... O sigui, els que més utilitzen el sincrotró són els d'aquí, Que és lògic, perquè és que hi ha la Universitat de Barcelona, hi ha el campus, hi ha instituts del CSIC, hi ha tot això molt a la vora, i és clar, el contacte és molt més senzill i fluid, o sigui, és qüestió d'agafar el cotxe i en 5 minuts hi ets, I clar, això ajuda molt.
I aquestes sinergies entenc que són molt importants també per dotar l'ALBA, però també per dotar el territori i dotar Catalunya, no?
Sí. Sí, per exemple, un resultat d'això... que encara no ha sortit del tot, però que està quasi molt, ja molt madur, és en el sincrotró s'instal·laran dos microscopis electrònics de molt alt nivell, molt bons, gràcies a les sinergies que hi ha amb les recerca local, amb el CIN2, que és un centre del CSIC i de la Generalitat que hi ha en el campus.
El campus vol dir l'Autònoma.
L'Autònoma, sí, i amb altres, amb l'ICMAP, que és un altre centre de per allà, o sigui, sí. Tota aquesta gent, aprofitant que ALBA és una instal·lació internacional i que té tota una sèrie de serveis que són molt avantatjosos, doncs s'han posat d'acord perquè uns microscopis que es compraran dintre de molt poc, finançats parcialment amb Europa, però parcialment amb fondos propis, doncs s'instal·lin a ALBA. Això és un resultat de la bona relació amb l'entorn,
I aquests microscopis funcionaran també amb un sistema similar al que fa també d'investigadors que puguin venir de fora, etc.
Sí, serà molt... Això és una tendència que està passant a tot el món. O sigui, la microscopia electrònica està revolucionant-se des de fa uns 10 anys i està cada vegada fent-ho millor. I llavors molts sincrotrons, per completar la recerca de raigs X, estan instal·lant microscopis electrònics, sobretot pels camps de la biologia i dels materials, sobretot de la biologia. I llavors ja, un cop instal·lats els microscopis, doncs ja es converteixen com si fos una línia de llum més. La gent pot demanar temps de microscopi i temps de raigs X pel mateix projecte, per exemple. I això és la tendència i nosaltres també anirem cap aquí.
Clar, l'ALBA celebra aquesta dècada de vida, dèiem que es fa una mica de retrospectiva, no?, d'anàlisi de projectes que han sortit de l'ALBA, però també es deu pensar molt en el futur, no?
Quin ha de ser el pla de futur de l'ALBA?
Nosaltres tenim encara poques línies de llum, o sigui, encara tenim parts del hall que estan buides. Llavors, normalment,
en aquests moments n'hi ha 8, oi, si no m'erro?
Sí, però en podem fer 5 o 6 més sense cap problema. Hi ha espai. Llavors això farem. Encara no estan del tot definides, però bueno, hi ha una sèrie d'idees de desenvolupar diverses línies noves. No? Això és una part. Però per una altra part, aquests acceleradors doncs, es van fent vells a mesura que passa el temps. I la competència, és a dir, els sincrotrons de tot el món, doncs van tirant endavant. Aquí això és una carrera. Sempre, o si et pares, vas enrere, com si diguéssim. Llavors, a tot el món s'estan fent nous millores dels sincrotrons, ara mateix, que en diuen fase 4. Ha començat els de Grenoble, però segueixen tots. Els sincrotrons és com tots, es copien molt, eh? És com una cosa molt de moda. Ara va començar a Grenoble, segueixen els americans de Chicago, ara venen els anglesos, després venen els suïssos, després tots van. I els francesos també, tothom està preparant projectes per fer millores del sincrotró. I les millores que fan és bàsicament fer els feixos de raigs més prims encara, més petitets, per poder estudiar mostres més petites encara. O sigui, hi ha objectes cada vegada més petits. Saps? És com si diguéssim, com si augmentessis el poder de resolució d'un microscopi, més o menys. Eh? Uh-huh. I això és la tendència que s'està fent. I nosaltres estem començant a pensar en això, a discutir amb això. Això seria d'aquí per aquí 10 anys o una cosa així, de veure com quin salt endavant fem. Hi ha diverses opcions, eh? No és aquesta l'única, però bueno, és la que la majoria de gent està seguint.
Perquè aquesta tecnologia té data de caducitat, en certa manera. És que ahir llegia, quan em documentava per l'entrevista, i em va cridar molt l'atenció, que el sincrotró, ara em corregeix si no és així, eh? Té un període de vida de 30 anys.
Més o menys. Saps què passa? Que els instruments es van fent vells. Tu pots, o sigui, les línies de llum no duren per sempre, perquè es van fent obsoletes. Els components electrònics es fan vells. Surten de fora del mercat. Saps? Si un sincrotró és molt vell, ja no hi ha recanvis per quan s'espatlla alguna cosa, uh-huh. Perquè com que va tan ràpid tot això de la tecnologia, doncs o estàs constantment renovant-te, o quan les coses es fan velles les has de tancar, perquè és que no es pot mantenir ja, saps? Val tants diners mantenir-ho perquè no...
El que val la pena és fer-lo de nou, diguéssim.
Llavors, exacte, llavors més o menys es diu que típicament el temps d'amortització d'un sincrotró i la vida útil és d'uns 30 anys. Però llavors es pot fer el que ha fet l'ISRF. L'ISRF tenia ja uns 25 o 27 anys i ha fet tot un reset, tot nou. Tot l'accelerador nou i moltes línies de llum nou. Llavors ara té 30 anys més per davant.
Clar, perquè és, el que es fa vell no són només les línies de llum, sinó la màquina, permeti'm que ho digui així, eh?
Sí,
la màquina que les llença.
La màquina es fa vella i les línies de llum també, eh?
També.
Perquè la tecnologia avança molt de pressa, saps? Llavors el que ara és un detector que està molt bé, d'aquí 15 anys serà un trasto que l'hauràs de llançar. És com les teles, no? Ara una tele d'aquelles d'abans ja no existeix, no hi ha ni recanvis, no? I tothom té les televisions planes i tot això. Doncs amb els detectors i amb els instruments passa igual. Que a mesura que passa el temps es van fent obsolets i s'han de canviar.
Però aquesta opció tecnològica que ens deia ara que estan fent alguns sincrotrons amb aquest canvi de millores, això faria tornar a zero aquest calendari dels 30 anys o no?
A zero no, però a 5 anys, anem a dir. O sigui, sí, és una rejuvenència, és com si et fessis un...
un lifting, no?
Un lifting bastant potent, sí. Sí, sí.
Per tant, el camí seria aquest també per anar... remodelant,
sí,
les instal·lacions.
Sí,
no?
Alba, un moment o altre, haurà de fer alguna cosa d'aquestes, eh? Perquè és que si no perdrem la competitivitat que tenim ara, clar. O sigui, si tothom va amb cotxes que circulen a 150 i tu vas a 80 per hora, és que segur que la gent no et ve, eh? O sigui, has d'estar a l'altura. I això vol dir que d'aquí uns quants anys necessàriament haurem de posar-nos a to, eh? Uh-huh. Si no, començarem a anar enrere, és evident.
Diu 8 línies de llum i se'n poden fer 5 o 6 més, però tinc entès que n'hi ha 4 que ja s'estan treballant, no? Que són,
sí,
les que estan més avançades.
Sí, 5 o 6 més de les 4, eh? Deia, volia dir 5 o 6 més, a més a més de les 4.
Ah, per tant, comptant 12, tirant 5 o 6 més,
és
eh?
És una mica elàstic, saps? Perquè hi ha línies que ocupen molt poc i hi ha línies que ocupen molt, saps? Depèn molt del tipus de línia, saps? Hi ha línies que ocupen l'espai de 2. Uh-huh. Llavors això s'ha de veure segons el que es decideixi, saps?
Quant val una línia de llum?
Una línia val entre 4 i 6 milions, més o menys, 6 o 7, entre 4 i 7. Una línia cara val 7 milions. Una línia no tan cara val 4, típicament.
I el camí seria posar-ne de no tan cares o anar-les
no,
alternant?
No, això no té res a veure, no. És el tema científic. Nosaltres el camí és buscar línies... Clar, fixa't, hi ha molta competència en els sincrotrons europeus, saps? Hi ha molts i competeixen molt. O sigui, estem col·laborant molt, però competim molt. Eh? És com una lliga, això, saps? Que molt amics, però estàs competint. Eh?
Uh-huh.
Llavors, nosaltres, clar, per tindre atracció, tenim de tenir coses una mica originals, perquè si fem exactament el mateix que tothom, doncs ja sabem que, saps, ens estem repartint la clientela exactament amb el mateix servei. Llavors, nosaltres fem un esforç per tenir certa originalitat. Per exemple, la línia aquesta de la radiografia de cèl·lules, aquesta és la més original que tenim, perquè només n'hi ha 4 en el món. I aquesta és la que també venen gent de més de fora, perquè n'hi ha molt poques, i a més funciona molt bé, és la que millor funciona ara mateix a nivell mundial. I llavors, és clar, això atrau. Doncs si nosaltres aconseguim mantindre aquest ritme de buscar coses noves i originals, tenim el futur assegurat, clar.
I el camí és aquest, buscar coses noves i originals.
Sí, sí. És clar, al mateix temps hem de servir els usuaris, si són molt, molt, molt originals.
Que siguin útils, que originals i útils, no?
Que impliquen un desenvolupament molt, molt llarg, llavors la gent es queixa, no? Però ha de ser exacte, una combinació d'original i útil.
Doncs Salvador Ferrer, adjunt a la direcció d'Antic responsable de la part d'experiments de l'Alba, gràcies per haver vingut avui a Ràdio Sabadell i gràcies perquè crec que hem aconseguit que realment no sigui tan difícil entendre el que es fa. Ja, però entengui'm, eh? Quan parlem de sincrotrons, de feixos de llum, a vegades tots plegats, potser ens ho posem molt difícil i realment hem vist que no ho era tant. Gràcies per haver vingut i haver-nos explicat també.
De res, bon dia.